Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Oriol Junqueras es desvincula totalment de la campanya B d'Esquerra Republicana. Insisteix que els seus impulsors prenien decisions a la seva esquena i referma que no estava al corrent de la seva existència malgrat que era el president del partit. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que se'n va assabentar quan es va fer pública la polèmica pels cartells sobre l'Alzheimer dels germans Maragall.
Tota la responsabilitat de gairebé tot, jo crec que amb una única excepció, d'allò que va haver-hi, que es van conjurant que no ho sabés.
L'avui aspirant a president novament Esquerra defensa el seu discurs de dissabte a la presentació de la seva candidatura. Diu que no va ser dur i que no entén com algú es pot decebre. En canvi, també al Matí de Catalunya Ràdio, Teresa Jordà, un dels pesos pesants de la formació integrant ara de la candidatura alternativa Nova Esquerra Nacional, ha parlat de tristesa.
Que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell en aquest congrés del 24, perquè això es va demanar. Oriol Junqueras li va demanar a la Marta Rovira. Llavors, quina és la traïció? Que la Marta Rovira consideri que hi ha un nou cicle polític, que cal canvi de lideratges. Tot plegat és extremadament rocambolesc i això no s'ho mereix. No s'ho mereix el partit ni s'ho mereix el país.
En una piulada de Twitter, Marta Rovira descarta de moment contestar Oriol Junqueras, però diu que ho podrà fer més endavant. Notícia, Sara Riera.
Israel intensifica la seva campanya de bombardejos aeris contra posicions de la milícia libanesa de Hezbollah. L'aviació israeliana ataca més de 150 posicions al sud del Líban, a la vall de la Beca i la frontera amb Síria. L'exèrcit israelià ha advertit la població civil libanesa que s'allunyi més d'un quilòmetre d'edificis utilitzats per Hezbollah per emmagatzemar armament, perquè també els atacarà. De fet, ja han començat a trucar la població i enviar missatges per telèfon i altres mitjans i les xarxes socials. El portaveu de l'exèrcit, Daniel Hagari, ha dit que si no tenen aquests advertiments, posaran en risc la seva seguretat.
Demanem als residents de les poblacions libaneses que parin atenció als missatges i advertiments publicats per les forces armades d'Israel i els segueixin. Aquesta és una advertència anticipada per la vostra seguretat i la de la vostra família.
Els treballadors autònoms es jubilen 14 mesos més grans que els assalariats i els queda una pensió 600 euros més baixes. Hi ha autònoms que els 65 no tenen tots els anys cotitzats i altres que no volen deixar el negoci de tota la vida, i també n'hi ha que allarguen els anys de feina per tenir una pensió millor. Sentiu Elisabet Bach, presidenta de Pimec Autònoms.
Les prestacions són baixes quan una jubila. Això comparat amb els ingressos que puguin tenir, que puguin ser més alt o més baix, segur que són més baixos, i per tant la gent intenti o allargar per mantenir un cert nivell d'ingressos, o també perquè si allargues, la pensió també puja una mica més.
L'advocat general de l'Estat s'afegeix a la Fiscalia i demana ara que el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, no participi en el recurs contra la llei d'amnistia que va presentar el PP. Considera que el magistrat no pot ser imparcial després d'haver elaborat un informe crític amb la llei el passat mes de març. Madrid, Jordi Prescó.
Bon dia. Mentre era vocal del Consell General del Poder Judicial, José María Macías va signar un informe contrari a la constitucionalitat de la llei d'amnistia. Un informe que, segons l'Advocacia General de l'Estat, l'inhabilita per poder analitzar amb la deguda imparcialitat requerida el recurs contra la norma que va presentar el Partit Popular. El document firmat per Macías concluïa que la llei d'amnistia comportava una vulneració del dret a la igualtat i que es tractava d'un pacte polític que buscava satisfer interessos partidistes. Jordi Bresco, Catalunya Ràdio, Madrid.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres el capellà de Camprodon per conduir begut, provocar un accident i fugir del lloc dels fets. Està en llibertat amb càrrecs a l'espera que el citin al jutjat. Girona, Clara Jordan.
Hola, bon dia. Els fets van passar a la C-17 a Orís, a la comarca d'Osona. Segons explica el 9-9, a quarts de 8 del vespre de divendres, el vehicle que conduïa el capellà, de 45 anys, va embestir-ne un altre i el va fer volcar. En aquest cotxe hi anaven dos joves que van quedar ferits lleus. El conductor va fugir, però per l'impacte se li va rebentar una roda i es va haver d'aturar 10 quilòmetres més amunt. Allà la policia el va interceptar i li van fer la prova d'alcoholèmia perquè van veure que no estava en bones condicions. Quadruplicava la taxa permesa. El van arrestar, va passar la nit a la comissaria de Vic i dissabte va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge de guàrdia. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
Esports, Marta García.
Pendents de Ter Stegen, que avui mateix ha de passar més proves mèdiques per determinar l'abast de la lesió en el genoll dret. Els primers pronòstics són pessimistes, ja que el porter alemany podria perdre's lo que queda de temporada. Se va lesionar en el camp del Villarreal, on el Barça va golejar els groguets per 1-5, seguint líder, per tant, de primera després de 6 jornades. El Girona és 12 i l'Espanyol 13. Guillem Cabestany deixa la banqueta de la selecció espanyola d'hoquei patins sumant un nou títol mundial. El combinat espanyol ha superat l'Argentina 2-1 i d'esta manera aconsegueix el 18è títol de campiona del món. Cabestany dirigirà ara el Calafell. Remco Evenepoel també guanya el Mundial, en este cas de ciclisme, i en la prova contrarrellotge disputada ahir en Zuric. En la femenina el títol ha sigut per a Grace Brown. I el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, en superar en la final l'Uni Girona per 68-55.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Són les 11:06, tothom en parla. D'una de les exposicions de l'any, la de Jules Verne, a l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Bé, tothom parla d'això i de l'entrevista d'Àngel Llàcer aquest dissabte a Col·lapse.
Quina entrevista, però... quina nit de televisió, quina... Bé, no sé,
és que s'acaben els objectius. Tu ets molt amic de l'Àngel i, per tant... Suposo que...
Però, a més, tots sabíem la història. O sigui, sí. A veure, tots ho hem viscut, els que estem en el seu cercle d'amistats, a cercle pròxim...
Però
tots...
tu com ho vas viure? Perquè tu com a amic, és a dir, clar, jo estava dins, diguéssim, de la història. Però com a amic des de fora...
O sigui, saps com estaves tu?
Sí.
El programa, doncs jo estava igual a casa. Imagina't, o sigui, i ho sabíem tot, no? Havíem viscut la història des de, des de dins. Aleshores, veient la manera com s'explicava, veient la manera com t'ho diria, com s'obria de cara a l'audiència, jo crec que amb molta transparència, amb molta generositat també, no només per explicar el que li ha passat, sinó perquè moltes de les persones que en aquell moment estaven veient Col·lapse poguessin gestionar també dins de, no, els seus propis casos, les seves pròpies vides, què és el que passa en moments com aquest, perquè moments com aquest en viu tothom.
Sí, sí.
I crec que això va ser...
Tothom,
vaja, no
tothom té una mort propera.
Claríssim.
No? Tothom té
moments
accidents
extrems,
que t'han canviat. Sí, sí.
Aquestes estades a l'hospital inesperades que de cop i volta et deixen sense, no, sense elements i sense capacitat per poder dir què diria jo en aquest moment, no? Tu t'acabes posant allà. I, ostres, Ricard, també en aquell moment caure... en una televisió, diguem-ne, més...
groga.
Com tu diries, sí, més exhibicionista, que ha estat molt fàcil, i no ho va ser. Tot es va contenir en aquella línia que jo pensava... Sí. I va estar allà, no? I això també crec que va ser molt, molt, no, molt bo per tothom. I l'impacte posterior, vaja, estava seguint...
No, és espectacular. Després... les audiències que vam fer, també digitalment... Mira, ara estava mirant l'audiència digital de Col·lapse.
Estem parlant...
2.232% més d'audiència de l'habitual.
És que un 2.200%, saps aquelles xifres que semblen impossibles, no? 2.200%. De fet, a l'Instagram, que va ser... L'Instagram segurament és el lloc on tu barreges, no? La part d'imatge, audiovisual, contingut de vídeo i de xarxa social d'una manera més potent, a posteriori, no? És el contingut aquell que n'anomenem, doncs, això, no? L'audiovisual asincrònic. Tu tens el de la televisió, el del directe, llavors pots veure el programa després de la plataforma, però la diguem-ne, gran plataforma de contingut audiovisual asincrònic és Instagram en aquests moments. I l'impacte d'Instagram, no ho sé, jo hi vaig deixar-ho a un milió no sé quants views del, sí, sí, del vídeo, del clip que es va penjar després.
1.121.594.000 visualitzacions. Sí, sí.
És una animalada. O sigui, a Catalunya hi ha 8 milions de persones.
Sí, sí.
Bestial.
Sí, sí, però és per això, perquè jo crec que és una cosa que et fa, que t'identifica, no? Perquè sempre tens algú al teu voltant, que ha patit allò, que et sents part d'aquella història que t'estan explicant. No?
I que nosaltres, que ho hem viscut aquí de primera mà, la secció aquesta la vam començar plegats,
sí, sí,
l'any passat, i va quedar troncada i tallada per la meitat a causa d'aquesta, no, d'aquesta infecció, d'aquests problemes de salut que van acabar d'aquesta manera tan punyent com tothom va saber dissabte a la nit. I molta gent, és veritat, que a tots ens preguntava què és el que li ha passat a l'Àngel, com està... I nosaltres explicàvem més o menys allò que es podia explicar, perquè és la pròpia persona qui ha de ser capaç, no? Si vol, en el moment en el qual vulgui, d'obrir-se i de donar els detalls fins al límit en els quals aquests detalls volen ser explicats, i això crec que dissabte... Vaja, va generar un... A més, no sé ni quan va durar. Quan va durar
l'entrevista? Més de 40 minuts.
A mi em va passar, i mira que ho sabia tot. És que no m'ho podia creure.
No, a més, que l'Àngel va fer un esforç, perquè és reviure tot el que va reviure, que no va ser gens agradable.
Ara deu estar enfadadíssim amb nosaltres, perquè portem 10 minuts de ràdio parlant d'ell.
No, perquè el tema important va ser aquest. L'altre és l'ideal. Són dels dos temes importants del cap de setmana.
Déu-n'hi-do.
Mira, anem cap a l'ideal, si et sembla. Marc Guany, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, on et trobes exactament?
Doncs mira, hem fet una visita ràpida, però hi haurem de tornar aquí a l'exposició. Estem ara a la sala de màquines bernianes, que estem entre dues sales molt destacades d'aquesta exposició. Al costat de la sala immersiva, que és una sala immensa amb projeccions dels viatges que s'imaginava Jules Verne, unes projeccions impressionants, i just abans d'entrar a la sala del metavers, que també és un recorregut espectacular, perquè els oients se'n facin una idea. Ens hem hagut de posar unes ulleres de realitat virtual i a partir d'aquí ens hem convertit en protagonistes dels escenaris més emblemàtics de Jules Verne. Hem anat fins a la Lluna, hem anat fins al fons marí, i a tot això ens anava acompanyant un personatge, que no podem dir qui és per no fer spoilers, que ens anava explicant doncs, tota aquesta ruta. Un recorregut espectacular.
Clar, estem parlant de 2.000 metres quadrats, que això és una bestialitat, Jordi. Mm. És un recorregut on veiem 8 sales, aquesta vegada. I que anem a cada sala és una temàtica diferent, de Jules Verne?
Sí, comencem explicant qui era ell, perquè moltes vegades tenim aquesta imatge d'aquest senyor del segle XIX amb barba, que sempre normalment ens el pinten amb molts globus, trens, vehicles steampunk, victorians, impossibles. Però qui era Jules Verne, no? Per què ell va escriure aquestes novel·les? És una persona que va néixer a Nantes, que va créixer artísticament a París de la mà dels Dumas, Dumas pare i Dumas fill, o sigui, no, del Comte de Montecristo o dels autors dels Tres Mosqueters, va escriure teatre, va conèixer Hetzel, l'editor de Víctor Hugo, estava en els entorns de Víctor Hugo, de Monet, de Renoir, amb el Nadar, o sigui, era algú que va viure d'una manera molt intensa al París del segle XIX, i comencem explicant qui era Verne i per què va escriure. Tenim llibres originals de les primeres edicions del segle XIX, wow, espectaculars, tenim llibres editats en llengües de tot el món, i després si entrem a la gran sala immersiva, una de les sales immersives més grans d'Europa, la que tenim a l'Ideal des del 2019. Allà participem en el que en diem el planisferi digital, que és una gran sala en la qual podem conèixer els arguments de 12 de les seves novel·les més importants, des de Michel Strogoff, 20.000 llegües de viatge submarí, de la Terra a la Lluna. Llavors tenim sales interactives i acabem el metavers, aquest que ha fet en Marc.
Ara.
Que és clar, el metavers ho posem al final perquè...
Sí, clar, perquè allò quedes trastocat.
No sé, Marc, això com ho has viscut d'entrar allà dins?
Explica'ns la sensació, Marc.
Clar, a mi m'interessa... Nosaltres hi portem treballant 2 anys en això, per tant, aquest cap de setmana és la primera vegada que hem obert la nostra feina, no?, al públic.
La sensació és espectacular, perquè fins i tot mentre vas fent els viatges amunt i avall, hi ha fins i tot aquell punt que tens la sensació que et mous de veritat i un punt de mareig, en algun moment, però és impressionant els canvis d'escenari que vas fent en 10 minuts o un quart d'hora.
Mira, ens acompanya també l'Olga Jornet des de l'espai on es troba el Marc, que és curadora, per cert, i guionista de l'exposició. M'agrada això de curadora. Olga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què vol dir això de curadora?
Bé, bàsicament, doncs, es tracta de cuidar els continguts, sí, els continguts de l'exposició, què explicarem, com ho explicarem, quin serà el to, i triar, doncs, de tota la vida i de tota l'obra de Jules Verne el que creiem que el pot representar millor, i sempre doncs, sense trair ni l'esperit de l'obra ni el gran autor que va ser Jules Verne.
Perquè tu, Olga, és a dir, aquí, com funciona això? Arriba el Celles amb una idea o algú arriba amb una idea de Jules Verne i després com treballeu? Com funciona això?
Bé, com deia en Jordi abans, han estat pràcticament 2 anys de feina. Sí, va arribar doncs, en Jordi Celles, em va trucar i em va proposar doncs, d'investigar sobre la figura de Jules Verne, i de seguida m'hi vaig avenir perquè també és un autor que jo ja m'estimava molt, com molta gent, i perquè realment doncs, ha fascinat arribat a generacions i generacions de lectors. Jo ja l'havia llegit a la meva adolescència i vaja, o sigui, sempre m'havien fascinat per tot, doncs, tots aquests escenaris i els invents i la seva prosa, fins i tot, no?, aquest sentit de l'aventura que tenia. I bàsicament, doncs, ha estat una feina, sobretot, de molta documentació, de llegir molt, d'endinsar-nos, doncs, amb la figura de Jules Verne. També, doncs, un treball molt d'equip, un treball també, doncs, d'anar descartant informacions que en certa manera, doncs, ens han arribat, doncs, fins als nostres dies, però que potser no són veritat sobre Jules Verne, o no van anar ben bé així. Doncs llavors també hi ha hagut força feina, diguéssim, d'anar discriminant entre la informació que realment podíem corroborar i la que formava part d'alguna manera, doncs, de tot el misticisme també que envolta la figura d'aquest gran escriptor.
Clar, això és per tot els públics, Jordi. És a dir...
Sí, nosaltres el que volíem fer era una, diguem-ne, proposta d'experiència immersiva que permetés als nostres visitants endinsar-se en les aventures més espectaculars de la història de la literatura. Ser-ne protagonistes...
Sí, sense ficció, això, una mica. És com d'entrar...
Aquest és un debat. O sigui, Jules Verne sempre s'ha dit el pare de la ciència-ficció, i aquí l'Olga, com a experta en literatura, va ser la que ens va dir no, això no va... Millor ho expliques tu, Olga, que això ho expliques molt bé.
Bé, és que hi havia la qüestió sobre el debat sobre si és ciència-ficció o ficció científica. Perquè Verne, cada vegada que tenia ocasió, en les entrevistes que li feien i li preguntaven, doncs, per tots aquests invents i que era un visionari, no? I d'alguna manera, doncs, li penjaven aquesta etiqueta de visionari, que a ell no és que no li agradés, però ell sempre puntualitzava que això no era ben bé així, perquè no s'havia inventat res. Jules Verne era una persona que estava absolutament al dia del progrés i la tècnica del moment, estava també al dia, diguéssim, de les tendències científiques, perquè a més, doncs, pertanyia al Club de Premsa Científica, pertanyia a la Societat Geogràfica de França, estava subscrit a una vintena de publicacions científiques, val? I llavors, doncs, i estudiava moltíssim, de fet, a la seva casa de Amiens, al costat del despatxet on ell escrivia, i té un altre despatx on hi té una miqueta, doncs, la biblioteca, i a la biblioteca, i tenia, doncs, va arribar a tenir, doncs, un arxiu de més de 20.000 fitxes, notes, amb dades científiques
de
que
fet,
després
Olga,
podia
sempre,
fer servir.
El que em deies tu sempre és que el contraposaven amb H.G. Wells, no? O sigui, H.G. Wells, ell escrivia sobre extraterrestres i la invasió dels mons i tot això. I Verne no, Verne sempre era sobre coses que en algun moment podien arribar a passar, no? O sigui, com anava la Terra a la Lluna, o preveure, no?, què passaria amb els submarins, com el submarí del Capità Nemo.
I ell deia que li agradava,
sí,
molt,
com Hergé Tintín, que era un cronista de l'època,
sí,
no?
Sí,
perquè
clar,
agafava coses i notícies que eren de l'assat del que passava, després ell experimentava la ficció, diguéssim, no?
I de fet, una cosa molt xula...
Una voluntat cronista de la història.
És que ell escrivia amb capítols, o sigui, era com Netflix del segle XIX, o sigui, Jules Verne, les seves novel·les no es publicaven senceres, sinó que cada mes anava sortint un capítol més a les revistes, que es publicaven durant tot un any, per exemple, la novel·la, doncs, jo què sé, La volta al món en 80 dies, durant tot un any, capítol a capítol, al final de cada capítol havia de deixar tothom allò penjat, no?, amb l'ai al cor, perquè el mes següent tornessin a comprar la revista. Era un Netflix literari del 19, i llavors, quan les havia editat totes, llavors sí sortia el llibre complet, no? Una mica tot això.
Doncs, escolta, tenim moltes ganes de veure-ho. Olga, molt bona feina, perquè, vaja, jo no l'he vist, però ja es veu que això està ben fet. Vull dir que...
Moltes gràcies.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Felicitats, en parlarem també, segur, d'aquesta exposició, que per cert després anirà a París. No sé quin any va a París, això.
El 2028. Imagina't. Per celebrar el bicentenari. Estarà 4 anys. Donarem la volta al món amb aquesta exposició. Ostres, de fet.
Doncs que és fantàstic. El Centre d'Arts Digitals de Barcelona, Jules Verne, a l'Ideal. Jordi Sellas, gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, gràcies.
Farem una pausa i de seguida parlem de la lesió de Ter Stegen.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell. l'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però, a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
Torna la Mercè. Del 20 al 24 de setembre, viu la Festa Major de Barcelona amb més de 700 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Consulta el programa al web lamercè.barcelona o descarrega't l'aplicació al teu mòbil. Surt al carrer i viu la Mercè. Ajuntament de Barcelona.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses i que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillones hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Un, dos, tres, TV3. Xirimoia és el sangrial. Xirimoia, Jesús ha ressuscitat.
Cronòmetre, pum, a veure quant tardem a fotre'l fora. Va, va.
Vosaltres mateixos amb Andreu Buenafuente, avui a la plataforma 3CAT i a TV3.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Universitat PIME arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, carrer Montealegre número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CP i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
Catalunya Ràdio.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Recupera el Barça, la té Pablo Torre, fa la passada cap a Lewandowski, aixuta Lewandowski, gol! Gol, 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 gol! Torna a centrar la mínia mal, la pilota al segon pal, la rematada va al cap, ho intenta Lewandowski, gol!
Surt Ter Stegen, atrapa la pilota.
O sigui, en Pepe...
Compte que s'ha fet mal.
Al genoll.
Al genoll.
Al genoll.
Ostres. Canvi, diu Eric, canvi.
Sí, sí,
diu
sí. Eric, canvi. Demanen el canvi i està fent... Mare està cridant de dolor. Dret.
Amb l'exterior del peu, la mínia mal cap a Rafinha, l'engalta Rafinha i el gol! Mare meva, quina assistència li ha fet la mínia mal amb l'exterior del peu.
El cansat.
El Barça que signa la maneta, Villarreal 1, Barça 5.
Amb Laia Tudel, Ramon Besa, Cous Lloberes i Joel Díaz, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què no et sembla bé que et digui així ara, Lloberes?
Bon dia, al revés, m'entusiasma.
A veure, Laia, hi vas avançar, va ser tu, de fet, que va avançar la lesió de Ter Stegen, que això seria, que seria llarg. Ara mateix sí. No tenim porter.
Sí, tens Iñaki Peña.
Bueno, sí.
I
sí,
home, no, no. Home, Ricard.
No
tenim
no
porter,
tenim
vull dir...
No tenim per aquesta temporada.
La plantilla sí. Està mal planificada, però tant no.
A veure, no tenim porter, vull dir que no tenim el porter principal. Ter Stegen, en principi, ja no hi serà aquesta temporada.
Exacte, sí, sí. De fet, va arribar ara fa unes hores, diríem, de matinada des de Villarreal, que va venir amb cotxe. Li faran encara més proves aquest matí i més reunions amb els metges, però vaja, la lesió que té és greu al tendó rotulià i sí, es perdrà tota la temporada.
Per tant, amb la baixa del porter titular, ara hauríem de veure què és el que passa. Si Iñaki Peña es queda com a titular o si es fitxa.
En principi, Iñaki Peña es queda segur i serà el porter titular, però el Barça no descarta o com a mínim mirarà opcions per poder reforçar la porteria, perquè una cosa és cobrir una baixa d'un o dos mesos de lesió, com va passar l'any passat.
Sí, van ser tres mesos, no?
Tres, fins i tot, sí, tens raó. Però vaja, i que els resultats segurament van acompanyar, també seria injust només dir que va ser per Iñaki Peña, eh? Però una altra cosa és plantejar-te tota la temporada sencera amb les tres competicions que tens amb només amb Iñaki Peña i de segon Estràlaga, que és el tercer porter.
Però clar, si tu, segons tinc entès, si tu fitxes ara un porter, l'has de fitxar que estigui a l'atur directament.
Sí,
és a dir,
clar.
Et deixen, diguéssim, omplir aquesta fitxa, no cal que t'esperis a la finestra.
Ha de costar 15 euros, el porter, si no...
O sigui, ha de ser un Keylor Navas, un...
Ha d'estar lliure, no ha d'estar en cap equip inscrit.
Masip, llavors, Badia...
Sí, n'hi ha pocs. N'hi ha pocs. I per això no només contemplen aquesta opció, que és una, sinó que estan pensant més aviat en...
La finestra d'hivern.
Mirar, aguantar, diríem, passar aquests tres mesos amb els porters que tens i de cara al mercat de gener mirar de reforçar-te amb un porter.
Ara parlem també del partit d'ahir, que va ser un partit molt esbojarrat, Lloberes, però al final vull dir, el resultat és el que compta.
Jo és que si trencaria el protocol, perquè em nego a començar amb Ter Stegen.
Bueno, tu faràs el que et digui, tu faràs el que et digui, perdona.
Sempre, el que em digui, jo disciplinada, el que em digui
el senyor... El que plantegem a la tertúlia.
Però, bé, ja han enraonat ells d'això, però crec que... I no, em sap molt greu, per Ter Stegen i per la situació del Barça, però jo vull enraonar el partit d'ahir, és a dir, el partit d'ahir, perquè l'únic que estem fent ara és enfocar. Jo ja sé que el periodisme ha d'anar així. Vinga,
no, és veritat que hi ha un treball en equip molt notori que es veu ara al camp, no? Que per tant també ens hauria de pensar...
I que em fa riure amb els puristes d'aquests, no? Tot això de l'ADN i el no sé què i aquestes coses. Ara tothom està mirant com de reciclar...
Estàs enfotent de Ramon Besa quan parla de solfeig?
No.
L'ADN és la Masia. Ahir jugaven... 17 de 22.
Sí. Mai...
Per mi això és l'ADN.
Sí, mai me n'enfotaré. No, jo
contesto el que tu has dit.
Vale, però és que m'heu deixat dir...
No, és que estàs atacant, estàs disparant a tot teu.
He començat, encara no he acabat. Mira, jo l'únic que et diré és una cosa, que et donaré el titular. Per fi és el partit, potser en els últims anys, millors de lo que he vist. Ja et diré més. I el titular per mi és, per fi, quasi bé va semblar un partit de bàsquet.
Dir, sí, bueno, clar, només faltaven 4 gols més i ja el tindríem.
No, pels gols, no. El ritme, ara ataques tu, ara ataco jo. És a dir, anar a buscar, diguem, a l'objectiu final. Però, el gol uns, el gol els altres.
No sé si ho compartiu, però és el típic partit que l'any passat es perdia. Perquè no sabies rematar prou bé el partit.
En aquest sentit, sí que hi ha una cosa que es manté. Portem molt poc temps, però hi ha alguns detalls interessants. Un, que s'ha acabat amb la queixa, amb la culpa, amb el victimisme tan culer. O sigui, això és una cosa que sempre buscar l'excusa per no afrontar les adversitats. I això el Barça porta 9 lesionats, ara porta una plantilla curta, i el Flick surt amb una serenitat, diu, bé, ens en sortirem. Això transmet el sentit de tenir plantilla en lloc de fer un equip només. Això per una part. Crec que això és un dels detalls, un salt de qualitat important, perquè amb un entrenador pusil·lànime, un entrenador de queixa, un entrenador que s'espanti, tot això cau en un minut. El partit aquest no es guanya. Però després hi ha un altre detall que fins i tot amb el partit de París, alguna manera, de Mònaco, condicionat per l'expulsió, és amb la passió que juga aquest equip. Perquè quan jugues amb passió transmets emoció. Aleshores, emociona, perquè veus tot el partit passes amb un carrusel d'emocions. Però es fa des d'una racionalitat futbolística. No només és racional, sinó a partir d'una idea, que és mirar la porteria contrària, jugar compactes... És a dir, crec que la declaració d'intencions és extraordinària. Després veurem què pot aconseguir. No sabem on arribarà, perquè, esclar, si es lesiona Ter Stegen, si després, jo que sé, un dia Lamine Yamal té un esguinç i està 2 partits sense jugar, tot això anirà complicant més. Però la declaració d'intencions que té aquest equip és extraordinària, perquè, a més, no és pels rivals, no es fa odiar. De vegades hi ha equips que et guanyen i la gent hi diuen, aquesta colla, bueno, no em referiré aquí. La manera que guanyen, com et guanyen, però, esclar, ahir la gent aplaudeix, li sap greu, de Ter Stegen, aplaudeix a Lamine Yamal. Lamine Yamal li foten 2 garrotades al final, que és per sortir amb l'Inter. Lamine Yamal s'aixeca i torna al lloc d'anar a protestar i d'anar a buscar l'àrbitre. Això és una mostra d'un gran equip.
Jo hi afegiria, Ramon, a aquests salts de qualitat que comentes, el fet que ara s'ha acabat també l'especulació des de la banqueta. També, sí, és a dir, ara, quan el Barça es posa per davant el marcador jugant fora de casa, des de la banqueta, el missatge
missatge que es dona a l'equip no és el de, ep, cuidado, canguelo, canvio un davanter per un migcampista, començo a fer canvis defensius. O sigui, això també s'ha acabat i també ho celebro. Llavors jo havia pensat també donar un missatge, com amb el meu paper de forofo que faig aquí, jo volia donar un missatge d'ànims als culers, alguna vessant positiva d'aquest desastre de lesió de Ter Stegen que se suma a les 8 o 9 que tenim. I penso que és que ara mateix el Hansi Flick està en una posició extremadament positiva pel que fa a l'exigència que es tindrà amb ell i el molt que té a guanyar i el poc que té a perdre. És a dir, ara mateix, amb el registre de lesions que té aquest equip, ja venint d'una plantilla planificada una mica pitxí-pitxà, doncs qualsevol soci del Barça que ja està enamorat de Flick, ara qualsevol cosa que faci bé, qualsevol victòria que anem aconseguint, qualsevol mínim èxit que puguem tenir, es valorarà molt més, perquè la plantilla ara mateix és un drama. Aleshores, això ho considero positiu perquè l'entrenador del Barça gairebé mai es troba en una situació en què pot gestionar poques expectatives.
I crec que dues derrotes i això canvia, també.
Sí, aquest és el mal.
Aquí som així, també.
És que des de Mònaco, per exemple, l'altre dia, també ja ràpidament surten els voltors i enforquillen i disparen. És a dir, la gent, a l'hora de la veritat, no, aquest punt d'emoció que dieu vosaltres i aquest punt d'això, no, per mi no acaben de veure clar el professionalisme, diguem, del que s'està fent ara. És a dir, bueno, jo donaria...
Una idea de joc, clar, que es treballa als entrenaments i que es fa l'entrenament.
Clar, que fins ara, i han sortit molts i ho hem repetit vegades, fins ara no hi havia aquest, per mi, aquesta línia de feina i aquesta línia de treball, també es diria, en aquest cas, el senyor, que crec que no l'anomenem prou, que és Julio Tous. És a dir, el preparador físic que tenen actualment i el seu equip de treball. Perquè que acabin els partits...
Sí.
Sí, bueno, sota aviam, la preparació aviam, física d'aquest senyor s'han lesionat alguns jugadors.
És a dir, no es trenca... Aviam, Ter Stegen es trenca per la preparació física? No. Estem enraonant de què? A la planificació de treball, com acaben els partits?
Si Ter Stegen es trenca per la preparació física, ja... Plaguem.
Bé, també n'ha de fer, també n'ha de fer, però el que volia dir...
Sí, però...
Sí, el que volia dir era que a l'hora de la veritat tu arribes als finals dels partits més anar pujant, diguem, la intensitat del que tu vols. És a dir, els canvis que fa, a més, són encara per millorar. I, en canvi, l'altre dia a Mònaco, que no vam poder-ne enraonar, jo ja veia que tothom, que si això, que si havia d'haver fet això... Si... Tenim un professional,
però
i ja està.
És veritat que això no eximeix a que el periodista, o l'analista, o el crític pugui dir...
Són diferents, si... els tres que m'has anomenat, aviam-ho.
Bueno,
el periodista, el crític, l'analista...
Amb una transmissió o amb unes pàgines del diari coincideixen les tres figures, cadascú amb la seva peça. L'anàlisi que hi ha, per exemple, hi va haver, jo m'hi sumo, una certa crítica al Flick en el sentit de que jo vaig entendre que va ser massa espectador del partit.
Va tardar
a fer els canvis. Això no és anar contra l'entrenador, és simplement de dir, ostres, va fer molt bé perquè no va treure un davanter per posar un defensa ni tot això, però es va allargar una mica. I després em va confirmar el partit d'ahir, desmentint-me a mi mateix, segurament, o que la meva observació va ser apressurada o que va ser fora de temps, és que aquest equip ha estat tan treballat en la teva línia, o està tan... És un equip de bricolatge. De manera que si tu, de 11 jugadors, en treus un, i ha de jugar amb 10, no pots fer el mateix que feia amb 11.
I menys...
Perquè no especula, per exemple, perquè no es tira enrere, perquè no... Tot això és el que fa que has de pensar que justament està tot tan fet que un jugador com Pablo Torre, que té una activitat molt limitada, i semblés un gegant per les quatre coses que va fer.
N'hauríem d'enraonar, també, dues coses. D'acord. És a dir, però és que, a més, estem enraonant que el partit de Mònaco diria que era el sisè. El sisè.
Sí.
Per tant, el sisè no hi ha cap equip del món, bueno, alguns sí, però cap equip del món que pugui tenir, i menys amb un entrenador nou, amb jugadors, diguem, amb les circumstàncies precàries que s'han anat trobant, per tant, cap equip que pugui estar ja formalitzat. És a dir, formalitzat vol dir estructurat del tot i treballat. Està molt treballat, però està anant... I el que no pots fer és que tinguis una inclemència, jo ara no vull anar de Mònaco, i resulta que tothom ja comenci a dir quins
però
són
no
els canvis
tothom,
que hagi de...
Van haver-hi...
Des de dins, de Mònaco, la confiança seguia sent plena, així com altres vegades en altres episodis, després de derrotes a dins, de seguida t'arribava que tot trontollava i la directiva, evidentment, després de Mònaco, a fora, l'afició, aquí tertúlies es poden dir coses, però allà dins
l'objectiva,
confiança
no,
ja plena.
Dins, sí.
I sobretot, confiança al vestidor. És que el que té Flick amb aquest vestidor ara mateix és que se'l creuen molt.
No se'l creuen, és que s'ha de gestionar un grup.
I es creuen no només ell, sinó el que fan, els entrenaments, la forma de treballar, i es creuen com està preparant i com prepara els partits i el que els diu, les tres coses que els diu
però
abans del partit. I això
és... Se'ls creuen de... com si fos...
No, 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 jo ho dic perquè... com una manera que és un dels canvis que hi ha hagut.
Quant de temps?
Ho dic perquè és un dels canvis, Lloberes. No,
sí,
no
sí,
perquè
sí,
no...
Sí, sí.
A tu et deu semblar molt bàsic perquè et sembla l'ABC de l'esport.
No,
però no sempre ha passat això. No,
llavors, hi ha entrenadors que no tenen el crèdit a mida que va passant el d'això, el temps que estan amb el grup. I fins i tot hi ha moments que potser també es cremen amb la relació que pugui haver-hi amb el seu equip. Però per mi, no és el crèdit o no que pugui tenir, perquè tot dependrà sempre la gent, títols, però està creant una cosa molt important en aquest club.
I en molt poc temps, com deies, Lloberes, i amb això també hem de gaudir una mica del contrast, per exemple, amb el Madrid. És a dir, al Madrid li ha marxat
Cross.
Què passa ara?
Però és que el Madrid, aviam, què ens importa el Madrid?
Però és juguem la mateixa lliga,
no? Home, és el rival principal.
No, t'ho dic perquè el Madrid ha tingut...
Ha tingut el mateix... És que és de pobre, mirar el rival.
Lloberes, acaba l'argument, sisplau, Joel.
Ja no me'n recordo, Ricard.
El Madrid...
No, dic que el Madrid ha tingut el mateix temps de pretemporada, porta els mateixos partits en Lliga i en Champions, i no, en aquest mateix temps encara no sap com ha de jugar.
Però el gener parlem.
Però ara mateix juguen una merda.
Hi ha dos detalls molt importants respecte al Madrid. Primer, que és el fet de construir el joc amb un futbolista com Kroos, i n'ha prescindit o se n'ha anat, i un altre és fitxar un futbolista que necessita ser notícia cada dia com és Mbappé. Això és molt difícil, que tu, amb un jugador que cada dia ha de ser notícia, ha de fer gols i ha de ser candidat a la pilota d'or, cosa que encara no s'ha aconseguit amb Lamine Yamal. O sigui, el propi Flick, el tracte que té tothom, ja sap que el Lamine Yamal és el bo i el que marca les diferències, però no té el tracte que teòricament té el que suposa Mbappé pel Madrid. I això és el que els galàctics famosos del Florentino, el risc que té. De vegades el Florentino, com s'ha vist amb els veïns, té tot tan controlat que s'oblida de lo bàsic. És a dir, tu pots fer, convèncer l'alcalde de Madrid i la presidenta de la comunitat per fer el que vulguis al Bernabéu, però hi ha uns veïns que tot plegat diuen, escolti, jo no puc dormir, se'n van amb una jutgessa i s'ha acabat la música. S'ha acabat el... Perquè, clar, estan en un altre estadi. No estan...
Ara els molesta la megafonia.
I segon, en el cas del Barça, en això, que tu parles del treball, per exemple, hi ha una cosa que és extraordinària per mi, que feia temps que no veia la sincronització per la pressió a l'hora d'atacar i la sincronització a l'hora de tirar la línia del fora de joc.
Sí.
Perquè, és clar, un nano com Sergi Domínguez, que surti al Villarreal, li foten tres gols, els anulen per fora de joc. La concentració que has de tenir i el treball tàctic que hi ha per tirar la línia del fora de joc, que ho pugui fer un nano del filial, és dificilíssim, perquè són dos centrals que, a més bueno, potser Sergi Domínguez corre una mica més enrere que no pas Íñigo Martínez, però allò vol dir que ha d'estar molt ben treballat, perquè si no et foten un gol cada jugada...
L'any passat semblava impossible.
I després, Flick ha tingut intervencions també importants dins del vestidor, com que és gestionar aquesta cohesió dels veterans i els joves, com és Lewandowski amb els joves, perquè l'any passat Lewandowski tenia un paper amb els joves, que segurament ell, doncs, evidentment, amb més experiència, creia que els joves potser doncs, havien d'actuar d'una altra manera, sobretot en Lamine Yamal, i Flick aquí també ha intervingut. Vull dir, no passen les coses tampoc perquè sí.
No,
llavors,
ho vam
el
dir.
Fet que hagi intervingut fa que, diríem, aquesta convivència de moment sigui millor, perquè, clar, no podem naturalitzar la quantitat de joves que, sí, d'acord, Flick, la Masia, però la Masia els has de fer jugar, i tots alhora, és que sembla que estigui jugant amb un filial o amb un juvenil, a vegades, Sergi Martín, Gerard Martín, Sergi Domínguez, Héctor Fort,
dia,
i després ja hi ha els consolidats com Lamine Yamal, però és que és...
L'altre dia, a la vegada que jugava el Barça amb el Mónaco, diria que el juvenil del Barça estava jugant la Youth League, i vaig contactar amb un tio que segueix molt el juvenil del Barça i jo li vaig dir, escolta, deuen estar jugant a la Youth League amb nens de 14 anys. I em va dir, no, els que estan jugant a la Youth League són més grans que els juvenils que ara mateix estan amb el Barça. O sigui, és un miracle, és una generació miraculosa.
Lloberes.
No, només dues coses deia jo.
Què veuràs?
Que els rols aquests que dona, per exemple, els dona l'entrenador. I l'entrenador, ho vam dir l'altra vegada, representa que tu li has de donar l'ascendència. És a dir, el jugador el té Lewandowski, per exemple, perquè se sent tan lligat a Flick, perquè a l'hora de la veritat és, com dèiem, tenir uns quants guardians de vestidor que tot el que tu puguis anar... És ell el que fa els conclaus a la mitja part, el que està com reunint a tothom per pressionar, etc. I l'altra cosa només volia acabar, perquè com que anem ràpids, els equips grans, els campioníssims, el rival, el Madrid, per mi ni cal mirar-lo. És a dir, de moment, quan, i menys quan tu...
Una,
de moment,
lliga,
tu estàs...
Lluveres, home, no, estàs... jugues només tu.
D'acord, d'acord, però això és tenir com un complex...
No és un complex, és un respecte al rival, tu, quan juguen, com
s'ho fan... Quan tu crees un equip campió...
Si tu has de fer les perspectives de si té més opcions o no el Barça en funció d'en qui competeix, no és igual que la Champions, tu has de tenir en compte si toca el Nàpols o et toca el Mònaco o et toca el...
Sí, clar, sí, jugar quan tu té... No, jo no dic scouting dels rivals quan et toquin jugar i quan aquestes coses...
Jo durant la Lliga, no seguir, no està pendent de l'altre.
Has de fer, de moment, el teu treball, la teva feina, el teu equip, això és el que vull dir.
Molt breu, Ramon, sisplau.
Aquest cosa, de Madrid tot el dia.
En aquest paper, i per acabar per on havíem començat, és el paper de Ter Stegen, no oblidem que és el capità, i que és el tio que sap alemany, i que és un dels interlocutors en Flick. Vull dir que hi ha una doble funció, no només del seu paper...
Ah, serà Rafinha, com, no?
Sí, però no és el mateix.
Alemany,
Love you, Rafa.
Li ha arribat justament quan és porter de la selecció, perquè s'ha retirat Neuer, o sigui, ha renunciat a la selecció. I ara hem de veure el paper dels que estan per venir, entre els que hi ha un altre capità que es diu De Jong.
Ja ho veurem. Laia Tudel, Ramon Besa, Cous Lloberes i Joel Díaz. Adeu.
Adeu. Adeu.
En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
Maset, el vi de casa.
Els joves també competeixen a la Copa Amèrica. Fins al 26 de setembre, les futures promeses de la navegació mostren el seu talent al mar. 12 equips, molta adrenalina i un sol guanyador de la Unicredit Youth America's Cup. Baixa litoral per viure-ho en directe. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Les nostres receptes Ouna a tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Ouna, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Ouna, alimentació de veritat per gossos i gats.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Saps, m'han parlat molt i molt bé de tu. Veuràs que som gent de tota mena. D'arreglar el món amb un aperitiu i de descobrir la ciutat fent esport o passejant. Alguns treballem pel mar i des del mar. I d'altres ens mengem el món navegant o a través de la carta d'un restaurant. Com m'alegro que ja siguis aquí. Benvingut, nou Port Olímpic. Ajuntament de Barcelona.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
El diu Sant Soler.
La motxilla del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
L'operació a la regió de Kursk ajuda...
Després de mesos de guerra desastrosa entre Israel i Gaza...
Estem pendents aquí, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio.
Molt bon dia a tothom. Què ens queda pendent?
Surt Ter Stegen, atrapa la pilota.
O sigui, en Pepe...
Compte que s'ha fet mal.
Dic, no pot ser, home, que comencem la setmana bé.
Ah, el genoll.
El genoll.
El genoll.
Ostres. És que ja, els anys no perdonen, ja. És que ja no tinc menisc amb aquest genoll.
No pot ser. Sí, genoll dret. D'estar cridant de dolor Ter Stegen, no Rafinha amb les mans al cap.
Tinc un amic meu que es va caure i es fa molt de mal, pobret.
Home.
Arriba l'hora dels temes pendents. En Gerard Jovany, Ona Villamata, Xavi Espinosa, Joel Díaz. Bon dia.
Bon dia.
Què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent abordar el nou contratemps que ha patit el Barça amb la lesió de genoll de Ter Stegen, que farà que es perdi gairebé tota la temporada.
No, és que aquestes lesions, quan tens una edat...
Sí, ja vostè no. Què sap de lesions? A veure.
Bueno, jo tinc una amiga, la Roser, que l'estiu passat estava a la casa...
Roser, què més?
La Roser Gómez.
Gómez?
Sí, sobre roca.
Sobre roca.
Gómez sobre roca, pobreta.
I té casa on?
A Port de la Selva.
A Port de la Selva, sí. Mira que maco.
Bueno, i pobreta.
L'Alerta.
Sí, a Port.
El Corado també em sembla que...
Ah, sí?
Sembla que sí. Aquí l'equip del matí a la Carrasca. Era...
Bueno, i què li va passar a la Roser?
Bueno, potser la coneixen. Ella es va entrebancar amb l'alfombrilla de l'entrada i, bueno, cadera i fèmur trencat.
Cadera i fèmur.
Sí, això sí. A mi me pasó lo mismo, bueno. Sí. Me caí algunas veces por las escaleras, sí. Subiendo al escenario y me jodí.
Sí, bueno, allà Botxugana va caure fent alguna altra cosa que no era pujar escales.
¿Qué quieres decir?
No, jo no vull dir res.
Potser les baixava, potser les baixava.
Sí, sí, exacte.
Mira, aquest és el moment en què vostè va caure.
Sí,
recorda,
està grabado, sí.
A veure, tornem a escoltar el moment.
Aquest és vostè que... Lo siento, lo puedo notar.
Sí. Bueno, ell segurament el van agafar de seguida, però la Roser va estar 3 dies a terra, pobre.
3 dies, pobre.
Home, sí, perquè els fills treballen, tot el juliol, no pugen fins a primers d'agost, i bueno, estava sola. Va tenir la sort que uns el van a Kosovars, que li anaven a robar la casa.
Ah, mira...
La van trobar, la van ajudar a entrar, la van estirar al sofà,
Segons com, mira, doncs està bé.
Bueno, li van desvalijar la casa igual.
En quin moment, però la van salvar?
Bueno, pues, perquè després d'això, doncs, la Roser ja no ha tornat a ser la mateixa. Inclús la mirada li ha canviat, camina raro. Ja no la truquem perquè ens fan massa lentes.
Home, quines amigues,
truca-la igual.
No, és que és molt pesat, ja anem poc a poc. I, bueno, parla estrany, i el de l'Stenteger aquest, doncs... Bueno,
Ter Stegen.
El que jo vull dir, sí, és que jo ja no hi contaria massa, com nosaltres amb la Roser.
Bueno, això, en tot cas, ho decidiran els especialistes Armínia del
Barça.
Sí,
però si fos un cotxe, ja hauria arribat aquell moment, doncs, de vendre'l per peces.
Molt bé. El desguasse.
Sí, el desguasse.
També tenim pendent... Gràcies pel seu punt de vista, Armínia. Ara, calli. També tenim pendent parlar de l'entrevista Oriol Junqueras.
Sí, parlant de coses trencades.
Escolti, no opini de tot, Armínia.
Bueno, escolta, què m'estàs fent callar?
No cal
que entri en tot.
I en Joel Díaz resoldrà les consultes de qualsevol mena que li plantegin els oients.
Jo tinc una consulta pel Joel Díaz.
Però encara no és el moment, Armínia. Prou.
Sí, bueno, la puc fer?
No, sí.
Joel,
vale,
tu ets tot el dia així?
Tot el dia. Bueno, què vol dir així? Tot el dia.
Quan arriba a casa, quan va a comprar, quan parla tot el rato d'aquesta manera, amb aquest tonet?
Parla normal.
O ets un personatge que fas?
No sóc cap personatge, Armínia. Ets tu un personatge.
Personatge?
No estem dient res. Ni que sigui.
Que deu anar a la fruteria i deu dir bon dia, voldria un quilo de pomes. Però no un quilo de pomes que un distribuïdor ha comprat un pobre productor, collant-li, fins a pagar-li un preu indecent que prou feines cobreix els costos de producció. Si no, un quilo, que calla, que encara em queden 3 paràgrafs.
Vale, perdona'm, Armínia.
Un quilo de pomes comprades a un preu just, en detriment del marge del benefici de l'empresari.
Crec que m'estàs vacil·lant, Armínia, t'estàs enfotent de mi.
Passem als temes pendents. El primer és Oriol Junqueras.
Bon dia als oients de Catalunya Ràdio.
La contractació de mariachis no em sembla bé.
Moltes gràcies,
Oriol Junqueras, que ha passat pels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
Ha fet una mica allò que sol fer sempre, tirar pilotes fora, de relativitzar-ho tot una mica.
Ja us he sentit, Rick, ara ha fet una entrevista duríssima.
Marta Rovira, bon dia.
Bon
no li agrada l'entrevista?
Bueno, ho hem estat comentant per WhatsApp amb el grup de la meva candidatura, per tant... Ja deu saber què en pensem, oi?
No sé què posa el mòbil.
No, ja. Bueno, al final la conclusió és que tot allò de l'estructura ve i tot allò, doncs, que és culpa meva.
No. A veure, l'Oriol Junqueras no l'ha assenyalat directament en cap moment.
Una mica sí que ho ha fet, eh? Ha dit allò de... No, senyor Ostrell, no, jo no li diré cap nom, perquè els noms
Està imitant Oriol Junqueras?
S'han publicat els mitjans. Sí que ho fa bé, eh? I quins noms han sortit als mitjans, Recoy?
Ja, sí, el seu.
Ha faltat un pèl per felicitar-te pel que vas treure l'altre dia al meu mòbil, eh?
Això ho sento, però no ha sigut així.
Ha fet allò de... Em costa que vostè sabia que jo...
Aquesta imitació...
No és tan tard d'Oriol Junqueras.
No estava al corrent de certes coses. Vinga, home! I
no és
a un hotel,
hombre! Bueno, deixarem aquí. Gràcies per atendre, senyora Rovira.
M'estàs mirant el mòbil?
No, només he dit adeu.
No, m'estàs mirant la pantalla?
No, mirant la pantalla.
Que no miris la pantalla, Ricard!
I fins un altre dia.
Gràcies.
Deixem-ho aquí. Més protagonistes de la guerra interna.
Si em permets, Jovany,
deixi'm acabar la frase.
Si ets l'únic que no em deixa parlar.
Està, ja.
El Ricard automàticament ha sentit la veu del president.
Que també s'està posant xoco, eh?
I tu sempre...
Ai, Jovany, que vas fora.
Buscant. Jo, simplement, el que volia dir és que em sembla molt interessant això de la guerra d'esquerra. Però trobo a faltar que parlin una mica d'algú meu.
De l'espanyol.
Clar.
No. De la Festa de la Rosa.
Ha sigut aquest cap de setmana.
A la Festa de la Rosa vaig veure una foto d'una de les paelles.
Sí.
Què?
Hòstia.
Massa safrà, potser, no?
Molt groga, eh?
Sí, era groga. Sí, que és veritat.
Per si havien de menjar
era
de nit.
Com una paella amb hepatitis.
President, no perdi la costum gastronòmic, eh? Perquè no, si comença a menjar aquests tipus de paelles amb safrà, acabarà entre els safrà...
Tant de bo fos safrà. Allò era colorat.
Allò era...
És més barat.
Bueno, però igualment va ser un dia molt
mal. La Festa de la Rosa va ser
plegat.
Aquells arbres també allà al mig no entenc què hi foten.
És un marc incomparable.
Vull dir que podrien buscar un descampat, que així ho veuríem més bé, perquè hi ha molta gent que no deu veure res.
Sants arbres.
Potser és la gràcia, també.
A l'Hospitalet.
Devia ser molt maca la festa, però qui s'ha escaquejat d'anar-hi és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Bueno, lamentablement, el president no ha pogut ser a la trobada per motius de força major.
Va dir que era per climatologia adversa.
Si només plovia una mica.
Gavà no va ploure. Jo crec que ha plogut a tota Catalunya.
Menys a Gavà. Tu saps
de qui
és culpa?
De qui?
Seva, Ostrell.
Jo?
De l'Ostrell?
Teva. Sí. I divendres va dir que el diluvi universal arrasaria tota Catalunya. I al final, mira, que va ni una gota de pluja.
Home, però sí que ha plogut molt. Ha sigut mala sort que
Ostrell
es va obrir una clariana sobre Gavà i no ha plogut a Gavà.
Ens ha rebentat la Festa de la Rosa.
Home, per
culpa seva, l'Ostrell ha convidat a cancel·lar la seva actuació. Aquesta vegada fareu a vista grossa. Però me ho guardo.
Molt bé, ara parlarem de futbol, senyor Illa. El seu espanyol, per cert, va perdre 4-1 al Camp del Madrid.
Sí, però el més important és que hi va haver concòrdia i fair play. Madrid no és bon amic, és un company de viatge.
Sí, ja es nota, ja.
Sí que ho és, i en aquest cas el Real Madrid ens va acompanyar en la derrota i ho hem d'estar agraïts.
Però sí, els van pitar un penal.
M'agrada molt això d'acompanyant la derrota.
Van ser allà. Vull dir,
estaven allà,
quan perdent l'Espanyol, ells eren allà.
Sí.
I el penal del quart gol, que allò va ser un escàndol.
No, això és opinable.
No
vulguem fer escàndol de qualsevol element debatible. El Madrid ens va donar 4 gols. I nosaltres n'hi vam donar un. Sí. Fixi's en quin exemple de generositat i convivència per part seva.
Anem a canviar de tema. Segon tema pendent.
Vagureu-ho.
Okay. Tinc un amic meu que es va caure i es fa molt de mal, pobret.
L'he regionat!
Collons. Parlem del Barça, que es manté imparable a la Lliga. 6 victòries en 6 partits amb 22 gols a favor, però... Avui el culer està trist.
Està trist per Marc-André Ter Stegen, que ahir es va lesionar el genoll i es perdrà, la major part de la temporada.
Sí que ho és.
Què passa, Xavi?
És una pena, no? Un altre contratemps molt inoportú, no?
Ai, el Tonito. Ui, el Tonito.
No, la infermeria del Barça no para d'omplir-se. I això és molt raro, perquè aquesta temporada la preparació física està sent excel·lent. No com l'any passat.
El
sarcasme, eh?
L'Olmo, ara el Marc-André, el Fermín...
Sí, sí.
A veure, una mica de raó té,
En 2 setmanes han caigut tots aquests. Quina cosa més estranya.
Una coincidència.
Perquè amb la preparació física d'Elite, amb la preparació física de precisió alemana del Hassan Flack...
Però què diu? Sant Flac és l'on de gelats.
Sant Flac, no.
Això no, no hauria de passar, tot això.
Sant Flac.
Hansen. Bueno, potser és que l'entrenador ha volgut començar tot
Xavi, ja hem entès el sarcasme.
Què vols dir?
Home.
Hòstia! Què? Ha volgut ficar-se l'entorn a la butxaca. I ara resulta que a l'octubre haurem de retirar-nos per falta d'efectius.
Això no passarà, Xavi, però gràcies pel teu punt de vista.
Ja veureu amb l'Iñaki Peña, eh?
Tu l'has patit,
home, va estar 3 mesos allà, eh?
És diabòlic, eh? T'ha ja tornat un personatge.
Jo la temporada passada, eh?
Te'l vas menjar, eh?
Sí, i ell també se'n va menjar unes quantes, sí.
Hansen, que no te passi nada, Flick.
Més opinions sobre la lesió de Ter Stegen.
Well, Hansi Flick, estàs gestionant misèria.
Senyor Víctor Font, bon dia.
I ho dic de manera constructiva i en positiu. Sí.
Com tot el que diu. Sí.
L'equip està sostenint el club.
Això és el que diuen els detractors de la porta, que tot s'aguanta gràcies a...
Jo el vaig votar el 2003.
Sí, però sempre no ho dius, dir. Això.
Sí. Sempre, perquè sempre és veritat.
Vale.
Vull dir...
Clar.
Al contrari, sí, potser ho dius perquè...
Clar.
Què vols dir? Per crear un relat inventat?
No hi ha proves. Home, no hi ha proves.
Hòstia, el que no pot ser és que un club gran com el Barcelona se'ns lesioni el porter i pràcticament haguem d'anar a la plaça del poble amb la furgoneta a buscar algun parat que vulgui feina, tu.
Bueno, la situació... Bueno, sí, una mica és aquesta, però és que... tampoc...
No, ja ha estat l'actual junta directiva que ens ha posat en aquesta situació de pràcticament... Hòstia, hem de penjar un cartell a l'entrada de la ciutat esportiva que digui se necessita personal, tu.
També hi ha un punt de mala sort en la plaga de lesions. No,
la culpa de la lesió del Ter Stegen és del president Laporta.
Què diu, home?
Gràcies, senyor.
Diu?
Gràcies, senyor. Ah, bon, és l'hora del consultori, ara, del Joel Díaz.
Els oients pendents, i em diu que és de Vilafranca, sempre posa Catalunya Ràdio.
La primera consulta ens l'ha enviat l'Hèctor, que no ens diu d'on és, el 636-36-0609.
Bon dia, Joel, i bon dia, Catalunya.
Bon dia, Hèctor.
Escolta, tu com a culer, quina relació creus que hauríem de tenir els del Barça amb el Girona? Últimament em pregunto moltes vegades quines haurien de ser les bases a llarg termini d'aquesta relació, diguem-ne, diplomàtica.
Aquest no és el Marguell?
No. Sí,
però, ha semblat la veu.
Però es nota que algun curs de locució ha fet l'amic Héctor. Sí. Escolta'm, gràcies.
Potser és el tercer Héctor que ens fa una consulta. Això poder ser.
Sí, què els hi passa?
Els Héctors a Catalunya.
No, és veritat.
Sí, jo em vaig tragar el Bellerín, eh?
És veritat.
Parlant d'Héctor. Sí.
Bueno, li parlo a l'Héctor, d'acord? Gràcies. Venga. Per la teva consulta, Héctor. Crec que parles en nom de molts culers que no saben encara gaire què fer amb això del Girona. Fa massa poc que ens hi relacionem amb el Girona i és normal que encara no tingueu massa clar com ha d'anar de la cosa, però, per sort, em teniu a mi. Em teniu a mi, que ja fa temps que hi penso. Aviam, el Girona, ens ha de fer ràbia el Girona o ens han de caure simpàtics? Poden passar les dues coses a la vegada? Pot arribar a passar amb el Girona com amb l'Espanyol?
No.
Va, jo començaria descartant això. L'últim, Joan, efectivament.
M'ho estàs dient a mi?
No, però t'ho explico.
No, està dient a l'Héctor, això.
Estic dient a l'Héctor, perquè... No, el Girona no serà l'Espanyol. Ara amb qui era, el president Illa?
No, conya,
Xavi.
Ah, ets el Xavi.
No, és el Pelopot.
Doncs, Xavi, no sé si estaràs d'acord, però jo crec que el Girona no acabarà sent mai com l'Espanyol pel Barça, perquè el Girona, per exemple, encara no basa gran part de la seva raó de ser en l'antibarcelonisme.
Això és faux.
I el seu nom, el Girona porta el nom d'una ciutat, i no el gentilici d'un país enemic, en el cas que siguem dels friquis que considerem el Barça com l'exèrcit simbòlic i desarmat del poble de Catalunya. Llavors, una vegada descartada qualsevol comparació amb l'Espanyol, el que hem de fer com a culers, jo recomano, és escoltar-nos bé i analitzar honestament els nostres sentiments envers el Girona. Llavors, ens resulten entranyables? Sí, de moment diria que sí. La temporada passada hi va haver un moment en què ja vam començar a dir, bueno, aquesta gent que vagin baixant una mica els fumets. Rotundament sí, també.
Sí, sí.
Quines podrien ser unes bases prou sòlides com per fonamentar una relació cordial entre el Barça i el Girona a llarg termini? Doncs jo crec que tot anirà bé mentre el Girona, i aquí també parlo dels seus propietaris de l'Orient Mitjà, entenguin que poden créixer tant com vulguin, però que tenen un sostre, i que aquest sostre es diu Futbol Club Barcelona, i que la seva llibertat acaba on comença la nostra. Llavors, perquè m'entenguis, Héctor, el que jo proposo és una relació de dominació amable, tipus cosí gran amb cosí petit, una mica perquè m'entenguis com si els del Barça fóssim el PSC i els del Girona fóssim els comuns.
Ja t'entenc.
Bueno.
Més o menys, així bueno. Les coses s'entenen.
Però et faltaria Esquerra.
Aquí Esquerra seria l'Espanyol.
Sí. Ara ho anava a dir, m'ho has tret de la boca.
Que va una mica al marge.
Sí. Fàcilment.
Molt bé, anem a la cançó pendent.
La cançó pendent. Pues mira...
Ui, que no hi és, el Frank Lluís.
Sí, està aquí, al seu costat.
Mira,
què tal, bon dia.
Bravo,
bravo.
Bon dia.
Bravo.
Bravo, bravo. Sí.
Això és una autèntica bestiesa. És el debut d'en Cai Godayol, una nova veu en la que ens hauríem de fixar. Cai, de nom.
Cai Godayol.
Godayol, de cognom.
Cai amb K?
Cai amb C.
Amb C.
A la catalana.
Godayol.
És d'Osona. Tot just acaba d'estrenar la seva primera cançó, que és L'Oreneta, que és aquesta que sentiu, que ens encamina cap al seu debut, cap al seu primer disc. Una cançó, aquesta, que ens convida a la pausa, a la calma, a l'observació, tot material contracultural en el món que trepitgem avui en dia. També, estilísticament, musicalment, va contra el que fa la seva generació, que és tot això del beat i el pop urban.
No, la cosa urban, eh?
Exacte. I al seu primer disc li han produït dos tòtems de la música usonenca, com són la Núria Graham i en Jordi Casadesús, de la iaia.
Bravo, bravo. Per cert, nosaltres ara acudirem els companys del que han sortit d'aquí. Demà tenim cita al Palau Robert de Barcelona. Ja ha sortit el sol.
Sí.
Per tant, demà des de 8:45 serem allà, a les 9 portes obertes, perquè la gent ens pugui venir a veure. I sereu.
Molt bé, jo puc venir.
La Ludwig Band hi serà, per exemple, també.
Home, molt bons.
Mira'ls. Guillem Roma.
L'Artur Mas hi té el despatx allà al Palau Robert.
Exacte. Antoni Bassas, Albert Om, Gemma Nierga, Neus Bonet. Parlarem també de ràdio demà, perquè és el marc del centenari de la ràdio. I farem una festa de la ràdio pels oients que ens vinguin a veure.
Hi haurà menjar?
Hi haurà menjar, sí, al costat hi ha supermercats, hi ha de tot. Sí, sí.
Hi ha restaurants.
Molt bonica per passejar i per passar el dia.
Estarem per sota de la diagonal, no? Efectes pràctics.
Just a sota.
Sí, molt a prop, molt a prop.
És molt a prop. Però és a tocar,
pràcticament enganxat a la diagonal.
Hem de vigilar.
Vostè com a veure el Mas, què fa? Baixa el taxi ràpid?
No, que passi a l'altra banda.
Ah, el fa venir a l'altra banda.
A la casa Seat.
A la casa Seat. Que hi ha aquell àtic tan guapo. Sí.